5 minuts passen de 2:15 de la nit, de les 4 de la matinada en la repetició i per l'últim programa de la temporada pel que fa a còmics i tenint en compte que sí que és un tòpic però és cert que les vacances d'estiu poden ser un bon moment per dedicar temps a la lectura, avui doncs el nostre company Daniel Fernández vol recomanar una obra mestra. Bona nit, Daniel.
Bona nit.
Gràcies també per haver estat durant tota la temporada portant-nos no només còmics interessants sinó la passió que tu tens per aquests còmics, haver-nos-la transmès i fer que segur que des que vam començar fins avui amb oients que han gaudit amb les teves recomanacions i més lectors de còmics, segur.
Jo us tinc que donar les gràcies perquè parlar de còmics no és molt habitual i jo crec que és una injustícia perquè hi ha coses molt bones que va bé comentar-les.
I d'aquesta obra mestra de la qual volies parlar avui?
És el Maus de l'Art Spiegelman, però també en parlarem dels guions del Zoo de Bagdad, de còmics de viatges i al final farem un petit apunt sobre el mogut estiu dels superherois.
Parlem també d'una editorial que és Mondadori, amb la seva col·lecció Reservoir Books, doncs que pel món del còmic i la il·lustració aquest any n'hem parlat, hem parlat de Liniers, hem parlat també d'en Brieva, és a dir que
sí,
són bones notícies.
De Paracuellos del Carlos Jiménez. Mondadori s'ha posat a editar còmics ara aquest any i realment el bo que té és que els ha portat a moltes llibreries, diguem, no anava a dir normals, però les llibreries de còmics també són normals, no? Però bueno, ha ampliat l'espectre.
Generalistes.
Exacte, generalistes. I ara amb Maus doncs, ha triomfat perquè en dos de les més conegudes a l'estat espanyol o a Barcelona ciutat doncs, ha aconseguit que el Maus, la novel·la gràfica que el 1992 va guanyar el Premi Pulitzer, que és l'únic còmic que ha guanyat un Premi Pulitzer, doncs sigui el més venut o estigui entre els 10 més venuts llibres.
Em sembla que tot i així s'havia traduït al català fa temps per una editorial mallorquina.
Exacte.
Ells estan comercialitzant la versió castellana.
Exacte, de fet, si comptem l'edició en català, és la quarta vegada que s'edita. I és curiós perquè a la quarta és quan ha tingut el més èxit. I al final anava a recomanar la versió catalana perquè realment poder és la millor, la que està més ben editada, però clar, és que al revés és una editorial que cuida molt els productes. Ara, això sí, l'edició de Mondadori és magnífica. A Maus, l'Art Spiegelman, que és un dibuixant que ve del underground i del còmic alternatiu i també editava una revista que es deia Rau, que era, diguem-ne, un nom de l'avantguarda gràfica dels anys 80 i 90, doncs va voler explicar la vida del seu pare, que va ser un dels supervivents d'Auschwitz, del camp de concentració. Això sempre ho comento, perquè a mi, quan la primera vegada vaig tenir que llegir Maus per interès, no, em feia una certa mandra, no, deia ara, tenir que llegir les desgràcies per tots conegudes, no? Això em va passar també amb la llista de Schindler, que em va costar molt anar a veure-la perquè és un tema que així d'entrada em fa una mica de pal, perquè clar, és un tema molt tràgic.
Saps que ho aniràs a passar malament, que a més allò
Exacte.
Va passar de veritat i que no hi pots fer res.
Exacte.
I que va ser molt bèstia, no?
Exacte. I en canvi, ara que he llegit Maus per tercer cop aquesta setmana, doncs ho he fet encantat perquè sabia que em trobaria amb una obra que està molt bé. Està molt bé no només perquè ho explica, a més, explica una història que és veritat, sinó sobretot per la història paral·lela que va explicant, que és les entrevistes que l'autor manté amb el seu pare. I et pinta el seu pare com una persona molt mal geni, molt garrapa, absolutament carregada de punyetes, i segons va avançant l'obra veus que realment ell ja era així, o sigui, és cert que clar, viure el que va viure ho va fer més gran, no? Però veus que era un home que era així ja abans del camp de concentració, i de fet segurament aquestes qualitats que fan que tu llegint el pare et cagui una mica malament li van fer sobreviure. I després hi ha un detall que a mi ara precisament ho vaig llegir aquest tros ahir, no ho recordava, i és que en aquests moments de l'actualitat descobreix que el pare és racista envers els negres, no? O sigui, això és molt curiós, una persona, i el fill li diu, però com tu que has estat a un camp de concentració contra jueus pot ser racista contra els negres, i diu, ui, és que els negres són molt dolents, roben molts diners, i coses d'aquestes que fan que sigui una obra absolutament versemblant.
Perquè no hi ha ni bons ni dolents, ni blanc ni negre, eh? Tot és una mitja tinta, com la vida.
Exacte. I després també és coneguda per això que fa de convertir els jueus són ratetes, els alemanys són gats, i, per exemple, els polonesos són porquets, i realment els polonesos surten molt mal parats, amb aquesta obra. I ja ho dic, és un dels grans còmics, una obra mestra que recomano sense dubte per llegir aquest estiu.
Com dèiem al començament, amb Mondadori, editada en castellà ara, però també aquesta petita editorial mallorquina Inrevés la va publicar en català al seu dia.
Imagina una calita, yo te sirvo una clara, es verano y luce el sol, es la costa catalana y estamos tranquilos, como anestesiados, después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose al sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro, colgándose a sus hombros el maillot amarillo, de nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín, lanzamos unos frisbees, jugamos a la
sala. I una altra obra mestra que vol recomanar avui és aquest Los Leones de Bagdad, en aquest cas editat per Planeta.
Home, obra mestra es podria ser aviat perquè això és...
Novetat. Però tu et fa oloreta d'obra mestra.
Sí, a mi és que m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Els Leones de Bagdad va ser una notícia que va sortir als diaris, i és quan les tropes nord-americanes van bombardejar la capital d'Iraq a la primavera del 2003, un lloc afectat va ser el zoo de la ciutat. I quatre lleons, els quatre lleons que hi havia, dos femelles, un mascle i un cadell, doncs es van sortir i van estar un parell de dies donant voltes per la ciutat, fins que les mateixes tropes nord-americanes els van abatre a tirs. Aquesta història, un guionista nord-americà, Brian Kabaugh, que hem parlat un parell de vegades d'ell, hi havia un còmic d'un superheroi que és alcalde de Nova York, l'he recomanat perquè és un còmic que està força bé, i l'il·lustrador Nico Hernison, doncs han fet una mena de conte per adults, il·lustrat una mica com una mena de Disney realista, també recorda una mica el llibre de la selva, els leons, doncs, parlen entre ells, diguem-ne, que ells mantenen diàlegs, i la història és, i a mi m'ha agradat molt i és molt maca, és una realment el que fa és fer una metàfora sobre els habitants d'Iraq i els innocents que pateixen la guerra, convertits, doncs, reflexats en aquests lleons. De fet, diguem-ne que els lleons tenen una gran discussió entre ells, perquè hi ha una, la lleona gran, no?, que ella ja li estava bé estar al zoo, no? Deia, bueno, no tinc llibertat, però menjo cada dia. Mentre que hi ha una jove que tot el seu afany havia estat fugir del zoo i tenir llibertat, no? I aquest diàleg entre ells, a la pràctica, s'acaba trencant precisament quan els hi volen imposar la llibertat fins a un punt que s'acaben matant, no?, que és una mica el que està passant a l'Iraq. És un llibre molt maco, ja ho dic, dibuixat amb una mena de barreja de Disney realista, també jo diria que té algun punt manga, poder, recordem que també hi ha la tradició del Rei León o de l'obra que ho va inspirar, dibuixada pel Hayao Miyazaki, que és un manga, va ser un manga també de molt èxit, i està molt bé. L'edita Planeta, dins de Vértigo, és una novel·la gràfica que es llegeix molt més ràpid que Maus, molt més lleugera, però que quan ho vaig llegir em va semblar molt fresc i molt maca i completament recomanable.
El que ens portes és com tot un popurri, com una espècie de guia, no? Si ens volem introduir, ara que parlaves del món del manga, no només del Japó, a Corea també se n'hi diu manga.
No, es diu mangua.
Mangua,
que és molt similar.
Com el català i el castellà, no?
De fet, també ho he fet pensant que a l'estiu és temps de viatge. El Frederic Boilet, que és un francès que viu al Japó, en col·laboració amb diferents instituts francesos del Japó, ja fa uns anys va tenir la idea de convidar una dotzena d'autors francesos que anessin de viatge al Japó i reflexar aquesta experiència amb un còmic antològic, no? Això també després de fet es va ampliar també amb la presència d'una decena de d'autors japonesos prestigiosos, i el resultat és aquest Japó vist per 17 autors que ja fa una mica més d'un any que va editar Ponent Món. Són, pues, això, 17 visites diferents o instants de diferents autors que van al Japó. A més, té noms molt, molt potents. Hi ha l'Esfar, hi ha l'Etienne de Baudet, hi ha l'Aurelia Eurita, que és aquella noia que ja ha fet...
Sí, que és mig-mig, no? També sí, és una mica francesada.
Va
néixer a París. Sí, és, va néixer a París, però deu ser filla de japonesos,
em
no?
Em sembla, no, que és filla d'europea i xinesa. Uh-huh. D'europeu i xinesa. I, de fet, és la parella del Frederic Boilet. I està molt bé, evidentment, en aquestes obres on hi ha molts autors diferents, sempre hi ha el que surt triomfador i el que fa una cosa una mica més estranya. Però es llegeix molt bé, i si algú ha estat, té pensat viatjar al Japó, pues pot veure les impressions que van tenir aquests autors. Per exemple, l'Esfar parla de les coses molt bé, de les coses que li van cridar l'atenció, o l'Etienne de Baudet parla sobretot de com li va impactar els colors i la publicitat i tot això. La experiència d'aquest llibre va ser tan profitosa que ara fa poc s'ha volgut repetir amb un altre llibre que es diu Corea vista per 12 autors, que ara ha tret també Ponent Món, on, clar, aquí el problema està en que Japó és molt conegut i Corea, tot i que ara les pel·lícules s'estrenen a tot Europa i, de fet, hi ha tota una corrent artística important, el manga coreà és molt desconegut. I, a més, els autors no són tan coneguts com els de Japó. Tot i això, realment està també molt bé, serveix primer per descobrir els autors coreans i segon per descobrir també, perquè no, autors francesos que realment m'han agradat molt. Sobretot destaco les històries d'Igot i dos noies que fan còmics, Catel i una noia que es diu Vanida, que de fet és filla de coreans i no sap parlar coreà, però és filla de coreans i està molt bé.
I acabem amb l'última recomanació abans de l'estiu, perquè no tenim més temps, sí. Daniel Fernández, però el record el tindrem sempre. Ja sabem que aquestes seccions estan penjades a icatfm.cat, també en el blog personal del Daniel Fernández.
Molt bé, doncs sí, parlarem més que res perquè o parlo ara o ja no en parlaré, perquè això és molt puntual. Són els crossovers dels superherois. Què són els crossovers? Doncs bé, una particularitat dels còmics de superherois és que es troben entre ells, no? Però, clar, sempre els de la mateixa editorial. Hi ha dos grans editorials, la DC i la Marvel, i això sempre, pues, jo recordo quan era jovenet i llegia això de que l'Spiderman n'és per Nova York i es trobés el Capità Amèrica, em semblava que era una cosa meravellosa. Els crossovers als anys 80 es van fer multitudinaris, era reunir a tots i els fem la gran aventura, no? Es va abusar, però ara han tornat i amb força. Ara, per exemple, es comença a editar aquí a Espanya la Civil War de Marvel, la guerra civil dels superherois de la Marvel, de la qual ja hem parlat perquè és la que dona lloc, per exemple, a la mort del Capità Amèrica, que ha estat un tema del que vam parlar. A més, a mi m'interessa la Civil War perquè el punt de partida és un acte de registre que fa el president Bush, segons el qual els superherois han d'estar registrats, tenir la identitat pública i passar a estar sou i sota ordres del govern. Això fa que es facin dues faccions entre superherois, els que ho accepten,
clar,
i els que no ho accepten. Un era el Capità Amèrica. I doncs em sembla que és una forma curiosa, no?, de veure com els superherois, diguem, la nou ordre mundial també els afecta, no? I el guionista és un anglès que té força mala llet, que és el Marc Millar, que fa que sigui un producte interessant. Ara, això és un còmic de la Marvel. L'altra editorial nord-americana, la DC, per exemple, Superman, Batman, també va tenir un gran crossover molt famós als anys 80, que es deia Crisis a les Terres Infinites, i ara s'ha volgut celebrar. Pensem que els superherois de la DC van néixer als anys 40 i els de la Marvel van néixer als 60. Aleshores, sempre van ser més innocents els de la DC fins a aquelles crisis que va haver-hi als anys 80. Ara ho celebren amb una seqüela que es diu Crisis Infinita, molt menys urbana com pot ser la Civil War, que és una cosa urbana, no? Diguem-ne, situada a Nova York. La Crisis Infinita és una cosa galàctica, dimensional, amb multitud de superherois. Aquesta mateixa portada, si es veu, es veurà, o sigui, colors, rajos, i ha tingut també una seqüela que es diu 52, que es pretén explicar la vida dels superherois setmana a setmana, i això m'ho estic passant bé, perquè és com fer-ho en temps real. I ara ha començat, portem 6 setmanes, és un còmic setmanal, on no està malament, s'expliquen els efectes d'aquest gran efecte. Planeta vol recolzar aquestes dues sèries amb la reedició de les crisis famoses dels anys 80, amb un tomo absolut de 600 pàgines super luxós, i també, per exemple, reeditant JLA Vengadores, que té dues particularitats. Una és que és la trobada dels superherois de la Marvel amb la DC, o sigui, si abans parlaven de cents de personatges, doncs aquí de mogollón, mogollón. És una cosa plena de color, molt pop, que a mi em fa força gràcia, i a més està dibuixada per l'únic home capaç de dibuixar 300 personatges per pàgina, que és el George Pérez, que ara ja és gran, ja no dibuixa tant, i és un senyor meticulós que és molt famós entre els aficionats als còmics de superherois.
Com també els aficionats al còmic del Cabaret Elèctric, doncs estimen les recomanacions del Daniel Fernández. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que passis bon estiu i que vagi tot bé.
Molt bé, adeu.